Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Els advocats de les víctimes d'abusos sexuals del cas Maristes demanen l'ingrés a presó de l'acusat, condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó. La sentència considera aprovat que Joaquim Benítez va abusar de 4 alumnes i també condemna l'escola de Sants les Corts a indemnitzar-los amb 120.000 euros per danys morals. Vicky Bernadet, presidenta de la fundació que porta el seu nom i que lluita contra els abusos, s'ha mostrat satisfeta amb la contundència de la sentència i ha dit a la xarxa que confia que precisament això animi la denúncia d'altres casos.
Qualsevol víctima que a lo millor té por del sistema judicial o que no hi confia, d'alguna manera pensa que igual té una possibilitat. Després, aquesta sentència també té una altra cosa, i és que ha escoltat a les víctimes, i tot això en conjunt fa que podria ser que víctimes s'atrevissin en aquest moment a dir, doncs jo també sóc capaç de fer-ho. No, és positiu. La reflexió, l'única reflexió, és que no hauria de costar tant que hi hagués justícia en aquest sentit.
Terrassa recupera la manifestació del 1 de maig. Ho fa coincidint amb la commemoració dels 50 anys de la primera marxa clandestina a la Font de les Canyes l'any 1969. La intenció de les comissions obreres, impulsora d'aquesta reivindicació, és consolidar l'acte a partir d'ara a la ciutat. Més detalls des de Canal Terrassa. Marta Anyé, bon dia.
Bon dia. Amb el lema Més drets, més igualtat i més cohesió, primer les persones, la manifestació sortirà a les 11 del matí de la plaça Lluís Companys per baixar per la Rambla fins a la plaça Anselm Clavé. La convocatòria ha rebut el recolzament de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la Comissió del 8 de març, la Maria Blanca, el col·lectiu de Lleio Flautes i el Moviment per unes Pensions Dignes, així com de les formacions polítiques d'esquerres a la ciutat. Escoltem el secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez.
És una oportunitat que tenim per reivindicar la solució a la nostra situació actual, una situació d'atur que encara és una situació complicada, el tema de la contractació, sí que és molt més complicada que l'any passat, temps parcials involuntaris, una rotació molt alta, la duració de la contractació amb una part important és inferior a un mes.
Comissions també exigeix una fiscalitat més progressiva, la derogació de la reforma laboral i de blindar les pensions en el marc de la Constitució, així com acabar amb la bretxa salarial.
Gràcies, en aquest cas, a Marc Casulleres, des de Canal Terrassa. Més qüestions. Cambrils espera rebre més de 15.000 visitants en la 12a edició de la Fira Marítima de la Costa Daurada, que se celebra del 3 al 5 de maig. Ens ho detallen des de la nova ràdio de Reus. David Fernández, bon dia.
La inauguració tindrà lloc el 3 de maig amb la presència del secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín. Serà a partir de les 5 de la tarda amb l'eslògan Respirem Mar. Cambrils es convertirà en l'aparador de les empreses nàutiques i de la indústria auxiliar. L'objectiu és superar els 15.000 visitants de la darrera edició. En la presentació de la fira que ha tingut lloc aquest dilluns, el president del Club Nàutic Cambrils, Ramon Vallverdú, ha detallat la importància que representa aquest esdeveniment.
Jo crec que arribar a la 12a edició d'una fira és un èxit, i més quan no està a la capital d'emplaçament prioritari de demografia, i demostra que aquest brillant que tenim, que hem de polir, que és la nàutica, i que l'estem polint cap a realment potenciar-lo en quant a usos, en quant a públic objectiu, en quant a necessitats, en quant a vivència d'experiències, està ben liderat de la iniciativa pública-privada. No?
Entre les novetats d'enguany, i per primera vegada s'oferirà el menú especial de la fira que va a càrrec del xef Xavier Fernández. En l'àmbit esportiu, destaquen els acords amb la Fundació Johan Cruyff i l'obra social La Caixa o el Campionat de Catalunya de motos d'aigua. A més, hi haurà xerrades entorn del món de la nàutica.
Ràdio L'Escala. Els dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
A una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Avui, en primer lloc, sol i 7 minuts amb quasi 30 segons i avui, últim dia d'aquest mes d'abril, avui convidem aquest mes d'abril, demà dia festiu, dia del treball, dia 1 i ja començarem el cinquè mes de l'any. Bé, comencem doncs aquest... programa d'avui, aquesta primera hora, sempre amb els continguts habituals, però abans d'anar als continguts habituals, passem per les nostres estacions meteorològiques. Amb a quin temps comencem? Ho sabem. Comencem des del Club Nàutic L'Escala, a una de les estacions de referència que tenim, doncs es marca actualment una temperatura de 15 graus en 3. Ens moguem per aquí, aquests dies, 15, 16, inclús hem arribat a 17, més o menys, ens moguem per aquests valors. La humitat és del 69%. D'una banda a l'altra, anem fins a l'estació de la Closa del Llop. I aquí el moviment, aquí tenim de temperatures, és a 16 graus en 6, recordem, eren 15 en 4, 16 en 6, quasi ben bé un grau de diferència amb una humitat del 62%. Bé, se mengen les temperatures, anem, doncs, a quin és el sumari, què ens toca. Bé, doncs el temps també hi formarà part, com sempre. Comencem sabent com està la situació meteorològicament parlant per aquest últim dia de l'any i el primer... Ai, l'últim dia de l'any, no. No corrim tant. Últim dia de l'any, imagina't el que el cap arriba a pensar o fa dir. Vinga, rebobinem. Pel que ens queda avui d'últim dia del mes, això molt millor, i també per el dia de demà, dia festiu de demà, que és clar, si avui fos dimarts, segurament estaríem parlant d'un llarguíssim cap de setmana, un llarguíssim cap de setmana seria dilluns. Si estéssim parlant en dimarts, avui doncs, parlaríem, si el dia 1 fos dimarts, diríem, i nosaltres avui fóssim dilluns, seria un dia de pont. si fos dilluns o el dia 1, parlaríem d'un llarg cap de setmana. O poder no parlaríem perquè no seríem, estaríem fent festa. Això sí, això també. Doncs bé, anem al que toca. El temps, amb en Sergi Corral, com els deia, després el resum de premsa per saber què ens parlen els principals diaris. Encara hi haurà ressons de la jornada electoral. M'imagino que alguna altra que cosa hi sortirà, perquè ara una de les paraules que es farà servir més serà la paraula pacte. Amb qui s'ha de pactar per formar govern? Se'n podrà formar? Hauran d'haver-hi unes altres eleccions? No sé, tot això ara s'hi estarà pendent, però, com els deia, ja quasi, les eleccions municipals que ja han començat a engegar motors i que serà acabar unes i ja de seguida hi som amb les altres. Felicitarem a tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Sabrem què passava ara fa un any, ara en fa cinc, el refrany l'ha dit o la frase del dia, i també el sabies que, una d'aquestes curiositats. La Montse Hidalgo ens porta uns 5 cèntims per als nostres oients, perquè els ho gaudeixin. És un espai de divulgació econòmica. Avui, amb una entrevista a Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, per parlar de la situació reptes de la classe treballadora amb motiu de del Dia Internacional del Treball, del lloc demà, dia 1, dimecres dia 1. I la Sandra Balaguer, amb els seus testimonis, vivències i experiències de voluntaris, avui parlarà amb Josep Gallar, membre de la comunitat Ubuntu de Catalunya. Què és la comunitat Ubuntu de Catalunya? Cal estar atents perquè ens ho explicarà. Una cosa molt curiosa. I la sintonia, que se n'acaba una i en comença una altra. Aquí hi ha moment per tot. Hi ha moment per tot, per pujar-la, per baixar-la, perquè s'acabi, perquè torni a començar. En fi, això és el que és el més calent a l'aigüera, des d'ara fins al punt de les 12. Aquesta és la programació, amb totes aquestes seccions i també, com no, de música. 11-12 minuts, i ara sí que és el temps del temps. I què ens diu el temps del temps? Doncs ens diu que, amb el titular, tendència cap a un cel més serè, clar i lleugera remuntada de temperatura. Això per aquests dos dies. Comencem per avui, dimarts, dia 30. Hem començat el dia amb un cel variable de matinada, però amb núvols que han anat marxant a primera hora del matí i han donat pas a un dia en sol la resta del dia, amb alguna nuvolada de tarda cap a l'interior. Ambient molt agradable. El vent ha començat amb variable de matinada amb alguna estona de mestral. El matí ha anat calmant i ha donat pas a marinada fluixa de xaloc ara al migdia i també a la tarda. La mar arrissada durant tot el dia. Pel que fa a demà dimecres, dia 1, començarem el dia amb un cel serè, amb una jornada del cel molt clar fins que darrere hora arriben alguns núvols prims. Ambient molt agradable. El vent, calma de matinada, amb marinada de xaloc de força 1 a 3 a migdia i tarda, que girarà a garbí a darrera hora. I l'estat de la mar, calma de matinada i matí amb arrissada la resta del dia. Molta, molta calma, per al que ens explica en Sergi, per demà dimecres, dia 1 de maig. I la temperatura de l'aigua del mar, no sé si ja estem fent rècord amb aquest número, amb 14 graus. Això és el que dona de si el temps des del bloc d'en Sergi Corral, i del temps anem al nostre quiosc particular per saber els principals diaris catalans, el de Girona, el Punt Lara, el Periòdico i la Vanguardia, quin és el principal titular i la fotografia de portada. Comencem per el de proximitat, per als de proximitat, diari de Girona, diari El Punt. Comencem per els el de Girona i també, com els deia, encara es continua parlant del que va passar i, de fet, obren moltes notícies, com hi ha unes eleccions, obren després moltes notícies referents al que ens ha de venir. I el diari de Girona diu el PSOE preveu governar sol tot i els oferiments de Pablo Iglesias. Esquerra Republicana guanya en gairebé un 80% de les localitats gironines i Junts per Catalunya s'imposa només en un 17. L'IBEX 35 puja per primer cop l'endemà d'unes eleccions generals. I pel que fa a la fotografia de portada, és d'aquelles no gaire agradables. Dos morts en un xoc frontal entre un camió i un turisme. I aquí es veu dos com ha quedat el turisme, que ha quedat, com se sol dir, plegat. És un d'aquests tants accidents que malauradament encara hi ha a les nostres carreteres i que, tot i que ja es van fent coses, ja es va intentant reduir, però sempre encara... no podem pas dir sempre, però encara veiem notícies com aquestes que omplen les primeres planes dels diaris. Bé, anem al punt diari, al punt avui, més ben dit, edició Girona, amb una fotografia de Puigdemont que diu Operació Puigdemont. L'Estat manté l'exili en el punt de mira de la repressió i una GEC dividida veta la participació del president i de Comín i de Ponsatí a les europees, la GEC, que seria la Junta Electoral Central. I una altra de les fotografies, Esquerra Republicana exigeix una negociació. Gabriel Rufián, que és el que surt de la fotografia, acompanyat per Marta Villalta i Joan Josep Nuet, que surten a la fotografia. Rufián insta Sánchez a escoltar els resultats de les urnes i a dialogar. Tot això en quant als diaris gironins. Anem a la premsa barcelonina, començant... No, cap aquí no. Hem d'anar endarrere. A veure. Aquí. Oh, sí, ja el tenim a punt. Perfecte. He anat cap a allò que es diu... Sí. Podem dir... En quant a internet, això s'ha estat traspapelat. No sé quin seria l'adjectiu per qualificar-ho. Però bé, ja tornem a tenir a davant i diu comencem per el periòdic, com és ben dit. Els socialistes ajornen tot pacte fins al 26 de maig. Sánchez aposta per governar en solitari. El president no contempla la coalició que li reclama Iglesias ni tractes amb Esquerra. Els Ciutadans descarta acords amb el PSOE per rendibilitzar l'enfonsament del PP. I la fotografia de portada, Benítez a casa amb 21 anys de condemna. El tribunal censura la imprudència dels maristes i la falta de control sobre el professor pederasta. Això és la fotografia de Benítez, que el veiem aquí, acabant de deixar el cotxe i dirigint-se cap al jutjat. Bé, això és el que porta el diari El Periódico. Anem a La Vanguardia. Dirigents del PP demanen a Casado relleus a la cúpula. La dimissió del líder popular no es preveu per la imminència del 26M. La desfeta fa aflorar el malestar acumulat per les elaboracions de les llistes. Feijóo, que advoca per tornar al centre, no forma part de l'executiva. I la fotografia de portada és per al secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, que diu al peu de foto, centre de les crítiques, el malestar del PP s'adreça contra el secretari general que ahir va donar la cara. I per acabar el diari Ara, amb el titular que diu la Junta Electoral bloqueja la candidatura europea de Puigdemont. Accepta la impugnació de Ciutadans i el PP, però amb els vots en contra del president i el vicepresident. L'expresident Comín i Ponsatí recorreran la decisió davant de la justícia espanyola i europea. I la fotografia que surt en portada, ressaca electoral al judici. Marchena ens mira. Això és el que posa aquí a la fotografia de portada. Doncs, la veiem en el fons, Oriol Junqueras, i davant, avançadors, els seus advocats. Doncs bé, la fotografia del judici, que ara feia temps doncs, que no se'n veia, que ara també hi ha costat a Raül Romeva. Junquera, Romeva i els advocats a davant. Feia dies que no veien cap fotografia de judici perquè tot estava centrat en eleccions i torna doncs una altra vegada al judici, i suposo que aviat també a les primeres planes, a les portades dels diferents diaris. Bé, aquestes són les seccions que comencem, el temps, el resum de premsa, i tot això hi hem de posar-hi en música, amb els anys 80, que és el que fem cada dimarts, anys 80. No vol dir que més endavant doncs canviem la dècada, però ens aprofitem que aquí hi va haver-hi molta bona producció musical, com aquesta que escoltarem amb l'Elton John, amb aquesta Nikita.
Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know at night. And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given line and time.
Nikita per Elton John. Ens ha portat aquesta cançó a 5 minuts per arribar al punt de 11:45. Moment de sants, aniversaris, notícies i refranys. I començarem per l'apartat de Santoral i avui ja passarem pàgina perquè acabem aquest mes d'abril amb els següents sants: Sant Pius V, aquest senyor era papa, Josep Benet Castolengo, prevé, Amador, Pompini i Santa Sofia. Dos felicitats a tots i a totes, com també felicitem a tots i a totes que avui sigui el seu aniversari. Avui també és l'aniversari del porter del Barça, Marc André Ter Stegen, que en fa 27. La medallista d'or en gimnàsia rítmica als Jocs d'Atlanta, la Tània Lamarca, que en fa 39. I un dels grans jugadors també de la dècada, quasi a finals dels 80, començament dels 90, que havia de competir també en grans estrelles de la NBA, va ser Isaiah Thomas, però aquest senyor, que avui fa 58 anys, va aconseguir ser campió per 2 anys consecutius de la NBA. Com deia, 58 anys. I sabien que va haver-hi més de 20 papes que varen adoptar el nom de Joan? Papes ja saben que sempre se'ls hi diu, se'ls hi deixa escollir quin nom es volen dir. No sé si algun, ara perquè tampoc sé molt la història dels noms del papa, no sé si algú ha pogut conservar el nom, però sempre han buscat un altre nom. L'actual es diu francès. Abans hi havia hagut els Joan Paus I, que va durar poc, Joan Pau II, que també va durar bastant poc, però d'un dels que més hi ha hagut ha sigut Joan. Però mai va haver-hi un papa que es digués Joan XX. El més conegut que coneixem és Joan XXIII. Bé, i què passava ara fa un any? Una de les notícies que es deia a l'informatiu era animació infantil, esclat de colors amb la Happy Flower Party i gran actuació de versions dels 60 en la primera festa de primavera. Es va fer dissabte a la plaça Catalunya i era organitzada per l'àrea de joventut. I què passava ara fa 5 anys? La notícia era que l'hoteler de l'Estartit, Narcís Coll, és el nou president de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. A proposta del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, la decisió es va prendre per unanimitat aquest matí durant la reunió per constituir la Junta Rectora. I el refrany, dit o frase, diu el mal... No, al contrari. El bé buscar-lo i el mal espantar-lo. Bé, doncs això és el que dona de si l'apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys.
El més calent a l'aigüera.
I ara anem amb la Montse Hidalgo, que ens fa aquests 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb una entrevista a Javier Pacheco, que és secretari general de la Comissions Obreres Nacionals de Catalunya, per parlar de la situació reptes de la classe treballadora amb motiu del Dia Internacional del Treball.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo. Primer, les persones. Més drets, més igualtat, més cohesió. Aquest és el lema escollit pels principals sindicats del país pel 1 de maig, el Dia del Treball. Avui volem fer 5 cèntims sobre la situació de la classe treballadora. Javier Pacheco és el secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Què tal? Benvingut.
Ben trobat, com sempre.
Faig bé parlant de classe obrera o ja hem superat aquesta definició que engloba de manera molt senzilla les persones en funció de com aconsegueixen les rendes?
Alguns volen la societat líquida, però la societat encara està estructurada entre classes i el que depèn d'un salari sap perfectament que és un treballador, que és una treballadora, i jo crec que no es fas malament en seguir parlant de classe obrera.
Es commemora aquest any el centenari de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, que va néixer en el marc de l'acord de pau del Tractat de Versalles, és a dir, quan va acabar la Primera Guerra Mundial. Es va posar fi a una guerra amb una base d'organització del treball. Potser això no ho tenim massa clar avui en dia.
Bueno, jo crec que la història està bé que la recuperem per la memòria de tothom, perquè si mirem realment quina era la cronografia dels fets, després de la Primera Guerra Mundial se va constituir l'Organització Internacional del Treball perquè era des de la concertació d'empresaris i treballadors amb administracions la primera línia per intentar recomposar el que s'havia trencat, no?, amb els sistemes polítics aleshores arreu del món. Fins i tot arriba abans, bastants anys abans que la pròpia Organització Nacional de Nacions Unides. Després s'encabeix dins d'aquest organisme, però sí que aleshores el treball era un element de vertebració de la societat i crec que aquesta lectura l'hem de fer ara i portar-la a l'actualitat, perquè el treball que volen desplaçar-ho de la centralitat de la vertebració social segueix sent encara la primera eina per poder desenvolupar un projecte personal i col·lectiu d'una societat com la nostra, i jo crec que hem de recuperar la centralitat del treball una altra vegada.
Encara l'1 de maig és una jornada reivindicativa. Fem balanç de la situació actual. Vostès continuen demanant, per exemple, les darreres reformes laborals, més estabilitat, sous més alts, menys desigualtats. Què impedeix avançar en totes aquestes coses que no acaben de concretar-se?
Dos coses molt concretes. La primera és la voluntat del que tenen els poders econòmics, és a dir, els empresaris i els poders econòmics en aquest país, que tenen la voluntat de seguir acumulant riquesa i no repartir-la amb la força del treball. Per tant, hi ha una de voluntat del que té els calés. L'altra és de paràlisi i, sobretot, d'enquistamiento, no?, institucional que tenim des de fa uns quants anys per la situació política en aquest país. La paràlisi institucional del bloqueig que tenim normalitzant les pròrrogues pressupostàries tant d'Espanya com a Catalunya com si fos una normalitat política i que porta ja acumulat de temps intermitent per gairebé més de 5 anys, doncs fa que quan ha començat a créixer l'economia després d'una crisi, la paràlisi institucional no ha fet de vehicle de que aquesta riquesa del que no té la voluntat de repartir-la acabi a les butxaques dels treballadors i les treballadores. Per tant, encara que sembli un mantra seguir reivindicant la fi de la precarietat, acabar amb les desigualtats, amb la pobresa laboral, amb la pobresa social, no deixa de ser una necessitat per recuperar la normalitat real d'un país que vertebre una societat amb justícia, no? Que jo crec que ara no es produeix, i no només per justícia social, sinó per eficiència econòmica. Si veiem les dades de l'EPA i les relacionem amb un informe que hem fet a Comissions Obreres de l'impacte del salari mínim interprofessional a Catalunya, veiem que no només no ha afectat, com deia el Banc Central d'Espanya o les patronals, a la pèrdua d'ocupació, perquè han mantingut la capacitat d'incrementar l'afiliació a la Seguretat Social sense tenir cap impacte per la via del salari mínim, el que sí que hem vist, si veiem les dades econòmiques de Catalunya del primer trimestre, és que la capacitat de reactivació de l'economia la manté per no caure amb la ralentització del seu creixement el consum intern que es produeix perquè pugen els salaris i perquè puja aquest salari mínim interprofessional per donar-li capacitat adquisitiva a la gent que vivia la precarietat més absoluta. Per tant, no només no ha estat un problema, sinó que és un avantatge en el camí que jo crec que hem d'intentar endreçar per acabar de reformular el marc de les relacions laborals en aquest país.
Un canvi que s'ha iniciat amb aquesta primera pujada del salari mínim. Vostès encara reivindiquen una xifra més alta.
No tenim pactada una xifra més alta. Nosaltres hem pactat amb els empresaris que cap conveni tingui menys de 14.000 euros a l'any, no?, al seu conveni com a salari mínim. Per tant, volem els 1.000 euros, no?, per les 14 pagues que si estan en el conveni. Però no parem de seguir reivindicant. Volem arribar al que diu la Carta Social Europea. Que la mitjana, que el 60% de la mitjana dels salaris al nostre país hauria de constituir el salari mínim interprofessional. I això emplacem als governs futurs perquè pugui desenvolupar-se el creixement continu del salari mínim fins a arribar a aquesta fita, que és el que ens hem dit tots i totes a Europa que han de tenir els països com a salari mínim interprofessional.
Una altra de les coses que estan damunt la taula són les hores que es treballen. Si es pregunta a qualsevol persona quantes hores fas a la feina, no coincideixen amb els horaris pactats. Es fan hores extres, però no se'n cobren.
No, i pitjor encara. No només que incrementa les hores treballades per persones, sinó que augmenta també el número de contractes temporals a temps parcial que s'estan constituint, no, amb els darrers anys. Per tant, se treballa més i es contracta per menys hores. I això ho facilita un marc, no, estatutari de l'Estatut dels Treballadors, que a mi m'agrada dir que s'ha convertit en una guia empresarial per a la reducció dels costos, ha deixat de complir la seva funció per poder regular les regles del treball equilibrant els interessos dels treballadors i les treballadores, i ho facilita aquesta precarietat en un sentit que està forçant que per guanyar salaris que puguin donar-li la mínima capacitat de vida a la gent ha d'acceptar un model de relació del treball que ha d'augmentar la seva jornada per poder arribar a cobrar alguna cosa. Els que poden, i molts, han d'acceptar-lo per tenir un contracte i cobrar sense treballar. I jo crec que això no ho resol bé la proposta que planteja el Partit Socialista amb el decret del registre de l'horari, perquè no desenvolupa els reglaments necessaris per acabar de garantir la vigilància real a les empreses de quina és la jornada que tindran els treballadors i les treballadores. Li dona molt de marge per no complir la llei que ha decretat recentment el govern del Pedro Sánchez.
Li anava a preguntar si calia canviar la llei, si calia canviar l'Estatut dels Treballadors, però si les lleis tampoc no s'acaben de complir perquè hi ha molts marges per escapolir-se, no sé si aquesta pot ser la solució, un nou Estatut dels
Treballadors. De fet, la llei feta a la trampa està tota la vida. Però és veritat que en funció de quina és l'orientació de la llei, la trampa és més difícil de que tingui impacte, en contra dels treballadors i les treballadores. Per tant, el primer que necessitem és que la llei tingui una orientació real per donar-li les eines als treballadors per millorar les seves condicions de vida. I quan parlem de derogar la reforma laboral és modificar l'Estatut dels Treballadors. És donar-li la capacitat a l'Estatut dels Treballadors de que tingui la base real de que les relacions laborals no realitzem en un contracte de treball totalment arbitrari perquè té tot el poder a l'empresari quan contracta una persona, sinó que hi hagi una norma vinculada als drets col·lectius de cada contracte de treball en una empresa, que és el conveni, per poder donar-li les condicions de vida que retiri l'arbitrarietat empresarial i pugui permetre el repartiment de la riquesa que es genera en una empresa. Per tant, aquest mercat de treball, aquest Estatut dels Treballadors, ha de corregir el desequilibri que avui dona l'arbitrarietat i la unilateralitat pràcticament absoluta a l'empresari per desenvolupar les relacions laborals. I després hem d'intentar aconseguir que aquesta realitat esdevingui una vigilància evidentment eficient de que s'està complint aquesta norma. I n'hi ha dues línies d'actuació en aquest sentit. La primera, l'administració, mitjançant la inspecció de treball i els recursos que ha de desenvolupar la inspecció de treball, que la té ara molt minsa en el sentit de la necessitat dels inspectors i inspectores de treball que han de garantir el compliment de la legislació en el món del treball. Però n'hi ha una més eficient encara, que és la capacitat real de l'organització dels treballadors i les treballadores a les empreses, és a dir, la seva sindicalització. Teníem una dada ara d'un informe de salut laboral que hem fet al voltant de la sinistralitat del 2018. Ens han produït, desgraciadament, 82 morts al treball en aquest 2018. Això és una lacra social que hauria d'estar en una alarma de les primeres de la societat a Catalunya, no? Que 82 persones que van a treballar no tornen. Això és una, hauria de ser una alarma social. Però d'aquestes 82 persones, dels que tenien representació sindical a la seva empresa, només han estat 6. És a dir, que la majoria de gent que perd la vida a la feina és que no té representació sindical. Aquesta és una expressió real del que significa tenir o no tenir organització de treballadors a les empreses per poder garantir fer efectiva l'acompliment de les lleis, fins i tot per arribar a no perdre la vida. Per tant, jo crec que és important que aquestes dues línies, més inspecció de treball i més eines per a la sindicalització dels treballadors i les treballadores, fa garantir el compliment de la norma, que la hem de canviar en la seva orientació perquè afavoreix els interessos més dels treballadors que no dels empresaris. Torno a dir, hem de trencar la guia de l'empresari que s'han convertit en l'Estatut dels Treballadors.
Li anava a preguntar pels reptes de futur. No sé si, per exemple, la igualtat a les empreses, la igualtat d'oportunitats, la vigilància, vostè ja l'ha tret.
Acabar amb la fam en el món, canvi climàtic, i no, els reptes són, molt, són molts i evidentment, molts i molts ambiciosos, no? Jo crec que el primer repte és adaptar el mercat del treball al procés de transformació productiva que s'està produint. Hi ha un canvi de transformació econòmica, de transformació productiva, que ve, evidentment, totalment condicionat per tot el procés de digitalització, de robotització, de la globalització, i que està canviant ja. Ja estan canviant, no és que ja parlem del futur, ja és una situació de repte de present, adaptar el mercat de treball i les regles del treball a la nova realitat, no? Hem d'acabar amb el que és una nova eina per a treballar, que és la digitalització, que encara s'està utilitzant amb regles del segle XIX. És a dir, quan nosaltres veiem un noi o una noia, o no tan noi, no tan noia, amb una bicicleta al Passeig de Gràcia, mirant un mòbil esperant que li donen un encàrrec per cobrar una carrera per repartir un paquet, és el mateix que quan al segle XIX la gent anava a una plaça a esperar que vingui el cacique de Tor a intentar donar-los un jornal o no, en funció si aquell dia tenia la sort de poder tenir un jornal. La regla és la mateixa. Abans anava el cacique directament a la plaça, ara ho fa una plataforma mitjançant un mòbil que té un noi en un carrer esperant per poder treballar. Clar, vam acabar amb aquella realitat del treball quan vam industrialitzar, no? I que aquella normalitat s'estava instal·lada a la nostra societat per poder treballar. Les mateixes eines que teníem aleshores les podem desenvolupar adaptant-se, evidentment, també en la digitalització, perquè el moviment sindical acabi amb aquesta realitat que vol obrir un altre espai d'esclavitud, no? Intentant utilitzar, que és la llibertat per poder utilitzar el treball, aquestes eines que ofereixen les plataformes. Bueno, no crec que ni els conductors d'Uber, ni els treballadors de Glovo, ni de Deliveroo, ni fins i tot els vostres companys de comunicació que esperen a casa que tinguin un encàrrec per la via d'un mòbil per fer un encàrrec d'un article o de qualsevol cosa per viatjar en una plataforma sigui la millor manera de desenvolupar la llibertat per poder treballar el treball. Per tant, hem de trobar la manera de regular-lo, com planteja ja la Unió Europea al voltant de la seva darrera aprovació en el Parlament. M'agradaria que hagués tingut una mica més d'extensió del que ha fet, però ja posa la primera pedra per poder regular les condicions laborals dels treballadors de plataforma, però també hem d'intentar fer-ho també aquí a nivell local per intentar donar-nos les eines de col·lectivitzar una altra vegada els interessos d'aquest tipus de treball. Per tant, aquests reptes són vigents, però són possibles.
Javier Pacheco, secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
A 43 minuts, continuem aquí al magazín El Més Calent a l'Aigüera. N'hem fet 5 cèntims amb la Montse Hidalgo i abans d'anar a fer Gent amb Valors amb la Sandra Balaguer passem per al nostre apartat musical amb una de les cançons més conegudes de La Pegatina. Aquesta vegada ens l'interpreten en directe i atenció perquè hi surt hasta la protagonista de la cançó.
Soy Mari Carmen. Mari Carmen, tú y por bien no venga, ni madre que lo detenga. Solo queda una aplicación para este descontrol.
La pegatina amb la Mari Carmen inclosa. Qui no ha ballat aquesta Mari Carmen, que tu hijo està en un after hour? 11:48 minuts i ara sí que ja ens anem amb Gent amb Valors amb la Sandra Balaguer. Avui amb una entrevista a Josep Gallar, membre de la comunitat Ubuntu de Catalunya. Ubuntu és en llengua africana Zulu, vol dir proximitat envers els altres. Tot curiós. L'escoltem i en sabrem més coses.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
En la llengua africana Zulu, Ubuntu significa proximitat envers els altres, però també és el nom d'un sistema operatiu de codi obert per ordinadors, un sistema que utilitzen 20 milions d'usuaris arreu del món. Davant de la sortida d'una nova versió d'Ubuntu, avui volem conversar sobre els valors que promou aquest sistema del programari lliure i per fer un convidat al programa, Josep Gallar, que és membre de la comunitat Ubuntu de Catalunya. Benvingut, Josep, com estàs?
Moltes gràcies, ben trobats, molt bé.
Nosaltres també estem molt contents de poder parlar amb tu sobre això, bàsicament perquè la majoria dels oients, segurament com jo mateixa, Josep, som més aviat poc experts en informàtica, així que jo començo demanant-te que d'una forma senzilla ens expliquis com podem entendre què és Ubuntu.
Sí, Ubuntu és un sistema operatiu per a ordinadors tipus PC, o sigui, en definitiva, per la majoria d'ordinadors que tothom fa servir, és un sistema operatiu que ve a substituir el sistema que habitualment cadascú fa servir, val?
Uh-huh.
Això seria el punt de partida. Realment Ubuntu, però, és un sabor dins un munt de variants d'aquest sistema operatiu. El sistema operatiu no és pròpiament Ubuntu o no és el nom genèric, sinó que el nom genèric estaríem parlant d'un sistema Linux, val? Mm-hmm. Un sistema GNU Linux seria el nom estricte del sistema operatiu, i ens hem d'imaginar com si fos un gelat, que n'hi ha milers de combinacions i de gustos. Doncs Ubuntu és el que es fa servir més i el que té més volum d'usuaris. No sé si ha quedat una mica...
I tant. Escolta, Josep, dèiem al principi que és un sistema operatiu de codi obert i lliure, funcionalment.
Sí.
I et pregunto quins són els seus avantatges i també els seus desavantatges.
Aviam, la gran avantatge, primera de totes, és que com que és un programari lliure, vol dir que tothom el pot modificar, el pot adaptar i el pot fer servir. De manera que automàticament, sabent això, ja podem pensar diverses coses interessants. La primera, no depèn de la situació econòmica perquè tinguem accés a un sistema tan important com seria la base per poder funcionar en un ordinador. No depèn dels calés que tinguem o no depèn de l'economia del país per fer-ho servir. Val? Aquesta ja seria la primera. La segona característica seria la seguretat. La seguretat és redundant i altíssima, molt per sobre dels sistemes habitualment que coneixem. Per què? Perquè com que tothom pot revisar com funciona, doncs constantment s'està avaluant. I no és que no surtin problemes, però el temps de l'aparició d'un problema fins al temps que s'ha solucionat és d'hores, no de dies ni de mesos, i això evita doncs un atac de virus i evita doncs tots aquests problemes. Tant és així que no es fan servir en aquest entorn i no hi ha problemes d'aquest tipus.
Hi ha inconvenients, però, a l'altre cantó de la balança?
Inconvenients. El primer inconvenient és que hem de triar. Nosaltres, quan comprem un PC, moltes vegades doncs va amb un Windows, o si és del tipus Mac, doncs va amb el sistema operatiu de Mac, i tot això és una feina que se'ns estalvia. Quan nosaltres volem fer servir un sistema de Linux, hi ha molt poc fabricant que te'l subministri a l'ordinador amb aquest sistema. Per tant, hem de començar triant quin volem i buscant una manera de que se'ns l'instal·lin o intentant de l'instal·lar nosaltres, si tenim ganes d'aprendre'n, no? Mm-hmm. Per tant, això vol dir un esforç d'adaptació, de treball, per passar d'un sistema doncs en el qual tu no manes sobre l'ordinador, sinó mana el que ha fet el sistema, i passar en un entorn on les decisions les prens tu.
Darrere del programari lliure, Josep, també hi ha una nova forma, podríem dir, de veure la informàtica. Aquí, a Valors a l'Alça, ens agrada molt parlar dels valors que es promouen en les diferents iniciatives, siguin del caire que siguin. En aquest cas, Ubuntu, quins valors diries que promou?
Aviam, Ubuntu i el sistema de programari lliure en general, el que promou és el treball comunitari. I el treball comunitari a nivell global. De manera que tot això funciona perquè milers de persones estan aportant el seu coneixement i el seu temps perquè això funcioni. No hi ha una empresa a darrere específica de la qual depengui el que això tingui continuïtat o no. Tant, d'aquesta manera fa que si en un entorn normal, doncs, si l'empresa plega, podria ser que el sistema anés en orris. Aquí la continuïtat i garantia de funcionament és constant, precisament per això, perquè és tota la comunitat que treballa per millorar tant el sistema operatiu, tant Ubuntu concretament, com qualsevol dels programes de programari lliure. Nosaltres som la comunitat d'usuaris d'Ubuntu en llengua catalana, i el que fem és donar suport a l'usuari final per facilitar el pas de canviar de sistema doncs de la manera més planera possible. Però sempre estem parlant d'això, de treball de comunitat.
Deies que no hi havia cap empresa al darrere, perquè per això hi havia aquesta continuïtat en el cas d'Ubuntu. Quin és doncs el paper de l'empresa de Mark Shuttleworth a Canonical?
Ser els responsables de començar-ho i mantenir-ho. Garantir que si les coses van malament, estaran allà pel que convingui. De fet, ells han anat més enllà i han previst que l'empresa se'n podria anar a l'aigua i han creat una fundació amb una quantitat important de diners que està allà parada només per si l'empresa se'n anés a l'aigua es garantís la continuïtat d'Ubuntu sense cap problema.
Ens parlava, Josep, d'aquesta comunitat Ubuntu que hi ha a Catalunya, de la que tu en formes part. M'agradaria demanar-te per tu què representa això.
Aviam, nosaltres, la comunitat Ubuntu com a tal porta a tots els nivells el concepte de treball comunitari i des del principi Canonical, l'empresa que està darrere, ja va plantejar que volíem muntar comunitats d'usuaris arreu del món. Aquí ens vam plantejar donar-li una mica de volta de cargol i quan vam plantejar la comunitat la vam plantejar no per Catalunya sinó per tots els territoris on el català és llengua habitual. Això va costar molt d'entendre i també una mica en la línia de com som a Catalunya, no? Doncs ens vam posar a treballar i al cap d'un any vam ensenyar el que havíem fet i de què estàvem parlant i ens vam felicitar i des de llavors som comunitat oficial que dona suport a tots els territoris de llengua catalana. De manera que no som una comunitat vinculada a un territori, sinó a un marc lingüístic. Per nosaltres, el territori és bàsic i cada mig any que surt una nova versió d'Ubuntu busquem anar-la a presentar en una punta de tot el territori. I ens movem per tot arreu. Això està molt bé, perquè coneixem petites comunitats de tots els nivells, des d'estudiants, gent gran, de tot, que ens acullen al seu poble o a la seva universitat o al seu institut perquè estan interessats en això. Llavors muntem una festa que dura un dia, amb tot de xerrades, tallers, i sempre un espai d'instal·lació, on la gent pot portar el seu ordinador i se'n surt amb l'ordinador instal·lat en Ubuntu.
I de fet, Josep, aquest 4 de maig heu organitzat una d'aquestes festes Ubuntu Aires, podríem dir, per celebrar en aquest cas el llançament de la Disco Dingo.
Exacte, molt... veig que teniu... us heu informat bé, eh?
Us hem investigat, us hem buscat.
Doncs sí, aquesta és la dinàmica habitual nostra, i bé, la festa ja està tot a punt. Evidentment esteu tots convidats. Si heu de venir molts, recomanem primer inscriure's, tot i que la inscripció és gratuïta, però per mesurar el volum de gent en què ens trobarem, no? Però serà això, serà exactament primer de tot comencem sempre, jo acostumo a fer una introducció de què ens trobarem amb la nova versió d'Ubuntu, i a partir d'aquí doncs comencen a haver-hi tallers, xerrades de diferents tipus durant tot el dia.
Això serà, Josep, i amb això acabem, si et sembla bé, a la Biblioteca de Cervelló el dissabte 4 de maig.
Molt bé.
Doncs escolta, tots convidats cap a aquesta festa Ubuntu Aire que feu des de Ubuntu.cat, Josep Gallart, membre
d'Ubuntu.cat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies pel vostre interès.
A tu per estar avui amb nosaltres. Una forta abraçada.
A reveure.
El més calent a l'aigüera.
I amb aquesta entrevista, amb aquesta conversa, Josep Gallart, membre de la comunitat Ubuntu a Catalunya, que ens ha explicat ben bé el que